Al matí, amb Raquel García.
Amnistia Internacional ha fet una recerca a l'estat espanyol per posar llum sobre els múltiples casos de violència sexual contra les dones. En Pau Duran ha parlat amb l'Eduard Martínez, responsable de relacions institucionals de l'entitat, per saber quines conclusions són a les que han arribat.
Ja és hora que em creguis. Aquest és el nom de l'estudi que denuncia la situació en què es troben milions de dones víctimes de violència sexual. La síntesi és per posar-se les mans al cap, invisibilitzades, qüestionades, desprotegides i jutjades. La recerca ha estat duta a terme a l'estat espanyol per Amnistia Internacional i per això en parlem amb Eduard Martínez, que n'és el responsable de relacions institucionals. Bon dia, Eduard.
Bon dia.
Primer de tot, en quin període s'ha fet aquest estudi? De quan són les dades que s'han recollit?
Doncs, a veure, aquesta investigació s'ha fet durant l'any 2017 i 2018, però les dades contem des de dades del 2015, perquè què passa? Que no tenim dades oficials. El que hi ha aquí són estimacions. Aleshores hem utilitzat dades de la macroenquesta de la violència contra la dona, hem utilitzat de l'Agència Europea de Drets Fonamentals, hem utilitzat el balanç de criminalitat del Departament d'Interior, i les hem creuat, però no hi ha dades oficials. Aquesta és una de les principals crítiques que nosaltres fem.
I amb qui heu parlat per arribar a conèixer l'estat de la qüestió?
Nosaltres hem parlat amb 13 víctimes de violència sexual, 13 familiars d'aquestes víctimes, que han parlat en boca d'elles, i hem parlat amb més de 60 professionals de diferents àmbits, àmbit sanitari, àmbit policial, serveis socials, i entitats que es dediquen a l'atenció de les víctimes de violència sexual.
Si et sembla, deturem-nos una mica en desgranar les diferents conclusions que presenta l'estudi. Per començar, el problema de la violència sexual contra les dones està invisibilitzat.
Sí, de fet, la conclusió general és que els drets de les dones víctimes de violència sexual no estan garantits. Com a primer obstacle, no està invisibilitzat, no hi ha dades, el que fem referència abans, i no hi ha campanyes. Una dona que és víctima de violència sexual no sap què fer, no sap quin circuit seguir, si primer anar als Mossos, si després anar a l'hospital, i aquest és el gran problema. No hi ha dades, no hi ha polítiques públiques, hi ha un desconeixement total i una indefensió de les víctimes.
Per tant, vols dir que sense dades realistes, diguem, no poden arribar aquestes polítiques públiques?
Clar, nosaltres sabem que és una problemàtica que és massiva, però clar, tan sols identifiquem la punta de l'iceberg, perquè, per exemple, durant aquests 6 mesos, de gener a juny, hi ha hagut 788 violacions amb denúncia, més tota la resta. Tan sols els 5 mesos estem parlant. Tota la resta que no s'han denunciat. Aleshores, sí que és cert que s'està denunciant una mica més en comparació amb els anys anteriors, però en comparativa amb els altres països europeus, doncs estem en el lloc 25 de 32. Estem a la cua. De 100.000 persones, tan sols 3 denuncien violacions. Un país com Suècia es denuncien 50 casos de violació per cada 100.000 persones.
Amb això que em dius, ens hem d'imaginar que dintre del mateix nombre s'està denunciant més, o que deuen haver pujat les violacions en terme absolut?
Nosaltres considerem que s'està denunciant més, però perquè com vivim en un moment històric en què milers i milers de dones i també molts homes han sortit al carrer per dir que ja està bé de desacreditar a les víctimes, i és hora de que els estats posin mesures per a protegir aquests drets, i volen creure que és un cert empoderament i per això estan denunciant. Però el que passa és que si aquestes mesures, si aquestes denúncies, aquest augment no va acompanyat de mesures per protegir els seus drets per part de l'estat, això farà un efecte rebot.
Perquè un dels aspectes que ho dificulta és que quan aquesta violència sexual és fora de la parella o l'exparella, no s'inclou en l'empara de la Llei Integral contra la Violència de Gènere del 2004.
Sí, és així. El 2004 es va aprovar una Llei Integral contra la Violència de Gènere que té molt bones disposicions. Falta que es faci efectiva en molts aspectes, no, té moltes deficiències i irregularitats en la seva implementació, però tan sols contempla les víctimes de violència sexual dintre de la parella i exparella. Per tant, no hi ha cap tipus de mesures, no hi ha cap llei específica que protegeixi a les víctimes de violència sexual que estan fora d'aquest àmbit.
i dius que aquesta llei era una de les coses bones que s'havia fet, però aquest passat cap de setmana hem vist com entrava en força al Parlament d'Andalusia una formació política, Vox, el candidat del qual és un jutge de família que està contra aquesta llei perquè, segons ell, deixa desprotegits els homes.
Clar, segons diu aquesta formació política, volem derrogar aquesta llei. Nosaltres considerem, o sigui, per ara, tan sols és una proposta que porten el programa, per tant no ens pronunciem sobre coses que són declaratives, però sí que ja mostra un desconeixement total de que és una problemàtica molt generalitzada. O sigui, una dada és que un 13% de les dones han declarat que han patit algun cas de violència sexual durant les seves vides. En un estat com l'estat espanyol, que hi ha 23 milions, això afecta a més de 3 milions de dones. La magnitud del problema és tan gran que declaracions com aquestes són prou ofensives.
Més enllà de la política, ens podem imaginar que un jutge de família està fent la seva feina sense conèixer aquestes xifres, aquesta realitat?
Clar, nosaltres el que també denunciem és una manca de formació de tots els operadors judicials i extrajudicials que entren en contacte amb les víctimes de violència sexual. És cert que els jutges tenen un coneixement tècnic de la llei, però la seva formació no està fonamentada en una perspectiva ni de gènere ni de drets humans, i per tant això afecta al procediment judicial. Les dones consideren que és que el procés judicial és traumàtic, i el que te diuen els casos que nosaltres hem entrevistat, que si ho hagués sapigut després del judici, o sigui, un moment que ha acabat, no tornaria a denunciar. Això no ho podem consentir. O sigui, les dones víctimes de violència sexual no es poden veure tan desprotegides i sent víctimes de prejudicis i estereotips dintre del sistema judicial que acaben amb la conclusió de dir no tornaria a denunciar.
I això per què us han explicat que ho fan? Per què han passat per ara de fer aquesta reflexió?
Doncs molts cops quan li prenen declaració són contínuament qüestionades. Què roba portaves? Havies begut? Quina hora era? Quina nacionalitat o origen tens? Tot contínuament qüestionant el seu testimoni, quan realment el que s'hauria de fer és qüestionar els culpables, investigar la culpabilitat. Aleshores, és traumàtic, és molt traumàtic passar per aquest procés de donar el teu testimoni un cop darrere un altre. Això és el que es diu revictimització. En altres països, les dones de violència sexual declaren un cop davant de tot un equip de psicòlegs, policies, etc., i tan sols declaren un cop. Això contribueix a la recuperació després d'un trauma de ser abusada sexualment.
I aquí quantes vegades aproximadament pot ser que hagin de fer aquesta mateixa declaració davant de diferents instàncies?
Doncs aquí hi ha les diferents institucions que puguis trobar. A l'hospital, dintre de l'hospital, a urgències, al metge forense, dintre de la comissaria, al primer mosso que t'atén, després al servei especialitzat, després als jutjats. O sigui, contínuament han d'explicar el seu testimoni i no contribueix a la seva recuperació.
Entenc llavors que les dones que han patit violència sexual no deuen tenir massa confiança en les autoritats i en el fet de que les acabin creient.
Clar, aquest és el problema i la nostra denúncia. Nosaltres el que demanem és una resposta, mesures concretes per contribuir a la protecció dels drets de les dones. I de fet, demanem mesures tan concretes com protocols interinstitucionals, que estiguin coordinades les diferents institucions, que és Mossos, serveis sanitaris, amb jutjats. Demanem més formació, no?, per acabar aquest tipus d'estereotips i estigmes que recauen i revictimitzen a les supervivents de violència sexual. Demanem assistència lletrada. El que comentàvem abans de la llei 2004 garanteix l'assistència lletrada gratuïta a les víctimes de violència domèstica, però no a les víctimes de violència sexual. Aleshores, el que demanem és assistència lletrada gratuïta i des del primer moment a les comissaries, perquè el procediment judicial és molt llarg i han d'estar completament informades. I també demanem més campanyes. més campanyes informatives, que les dones supervivents de violència sexual sàpiguen què fer, on anar, i demanem també reparació, no tan sols reparació econòmica, sinó restitució, rescabalació i també garanties de no repetició. Què millor per una dona que és víctima de violència sexual tindre la garantia que ni les seves amigues, ni les seves companyes, ni les seves filles passaran per aquest trauma.
Estàs donant a entendre que no reben aquestes dones violentades una atenció prou especialitzada. Ens en podries posar algun exemple concret?
Doncs et puc posar un exemple del que no fan. O sigui, hi ha una recomanació del Consell d'Europa que s'ha de crear un centre especialitzat, un centre de crisis que es diu, per cada 200.000 persones, nuclis de 200.000 persones, i aquest centre de crisi ha de donar una resposta integral. És a dir, les dones, el que parlàvem abans, les dones són elles les que van al centre de crisis i tota la resta d'operadors, policials, judicials, mèdics, van a aquest centre. No és ella que ha de fer el circuit. Per tant, aquests centres especialitzats, creiem que contribuirien molt a la protecció d'aquestes dones i acompanyar-les durant tot aquest periple.
Dius que és una recomanació que ve d'Europa. Entenc que aquests serien els estàndards internacionals que, per exemple, s'estableixen doncs, com el conveni d'Istanbul del Consell d'Europa.
Sí, sí. De fet, també hi ha una manca d'adaptació de la legislació estatal a la normativa internacional, el conveni d'Istanbul, que molt bé has mencionat, i també hi ha una manca legislativa, hi ha una violència, hi ha una llei contra la violència de gènere en l'àmbit de la família, de la parella o exparella, però no hi ha una llei de violència sexual. Nosaltres reclamem aquesta llei contra la violència sexual. Demanem una reforma del Codi Penal, perquè tots els delictes que estiguin relacionats amb delictes sexuals doncs es redefineixen des d'una perspectiva de gènere, no? Que inclogui també l'autonomia sexual i el consentiment lliure.
Aquest aspecte, el consentiment lliure atorgat, entenc que és l'element clau, no? En un debat per fer aquesta reforma del Codi Penal.
Sí, així és. En els casos de violacions o d'abús sexual que nosaltres hem analitzat, hi ha nombroses casuístiques. I tal com recomana la OMS, en la seva definició de violència sexual, la coacció pot ser multidimensional. Pot ser des de coacció física, coacció psicològica, pot ser coacció econòmica. Aleshores, considerem que el lliure consentiment donat ha de ser un element clau d'anàlisi per a valorar si hi ha hagut violència sexual o no.
Et demanava també sobre l'atenció especialitzada, perquè tinc entès que la Generalitat de Catalunya havia externalitzat les oficines d'atenció a la víctima del delicte i aquesta era una experiència on s'havia notat una mica aquesta manca d'especialització dels professionals que l'havien de tirar endavant, diguem-li, des del punt de partida.
Sí, de fet, la setmana passada vam tenir una reunió amb el Departament de Justícia, li vam fer arribar aquesta preocupació que ens havia arribat a través de les oficines d'atenció a la víctima que estan als jutjats. Aquestes oficines d'atenció a la víctima que estan als jutjats estan saturades, tan sols poden donar una sessió d'acompanyament psicològic al mes a les víctimes de violència sexual. Això és, francament, molt baix. I el que ha fet la Generalitat, com tu comentaves, és externalitzar. La preocupació dels tècnics de les oficines d'atenció a la víctima és que aquestes persones que acompanyen a les supervivents de violència sexual no tenen la formació adequada. Són ells mateixos que han de donar les pautes per a fer l'atenció a aquesta empresa externalitzada. Per tant, nosaltres el que vam instar i recomanar al Departament de Justícia de la Generalitat és reforçar aquesta formació i establir avaluacions per garantir que els estàndards d'atenció i disponibilitat estan a les necessitats de les víctimes de violència sexual.
I abans hi hem passat una mica per sobre, però ens comentaves que comparativament l'estat espanyol, si fem un rànquing d'aquest assumpte amb, diguem, la Unió Europea, ens surt bastant mal parat.
Sí, sí, surt molt mal parat. O sigui, el comentaven abans, no? Per cada 100.000 persones aquí hi ha 3 casos de violació, 3 denúncies. A Suècia, per cada 100.000 persones es denuncien 56 casos. I ocupem en un rànquing de 32 països, ocupem el lloc número 25. Això evidencia que les dones aquí, a l'estat espanyol, no denuncien per 3 raons principals. La por a no ser reconegudes, no? Els estereotips que hem parlat, no? I com anaves vestida i si havies begut, aquestes coses. L'estigma social, no? De que t'identifiquen i que el teu grup social sàpiga pel que has passat. I també la manca de confiança en les autoritats. O sigui, si no hi ha rendició de comptes, per què una persona voldrà passar per aquest tràngol, no? És un procés judicial llarg i després veure com els culpables, doncs, com ho hem vist, no? En la sentència de la manada, estan en llibertat condicional o poden garantir de set protecció i drets.
De fet, ara que cites el cas de la manada, potser és un exemple també, no? Com un cas així organitza tot un rebombori mediàtic, però llavors es troben a faltar, doncs, aquestes campanyes de sensibilització, informació. En definitiva, al final, la dona agredida s'ha de buscar pel seu compte la manera com enfrontar-se a tot això.
Sí, ahí sí, s'ha de buscar la seva assistència lletrada, el seu advocat, s'ha de buscar. De fet, ha de mostrar contínuament que ella ha estat una víctima. Nosaltres no critiquem la presumpció d'innocència, és fonamental, no?, en un estat de dret. Però el que no pot recaure és contínuament sobre la víctima la càrrega de la prova. És a dir, que ha sigut una víctima i per què, i per què no te vas negar, i per què no vas cridar, i per què no has oposat resistència física. Clar, quan realment hi ha 1.000 factors psicològics que estan provats que en un estat de xoc tu no pots oposar resistència física. Per això insistim tant en la reformula de les lleis. O sigui, i això ha d'anar acompanyat també amb formació. Els mateixos, els jutges i les jutgesses han de saber que en aquestes circumstàncies una persona en estat de xoc no pot mostrar una oposició física.
Per tant, és urgent revertir aquesta situació. Com es pot fer?
Doncs nosaltres hem proposat mesures a curt termini i a llarg termini. És a dir, sabem que un canvi de perspectives, que arrosseguem més de 30 anys sense polítiques públiques en aquest àmbit, no és fàcil de revertir. Però sí que considerem que hi ha altres mesures que a curt termini poden ser efectives. El tema de les reformes legislatives. Instaurar ja centres de crisi, d'atenció especialitzada. El tema de rescabalament. A llarg termini, reformes de les lleis. Canviar el Codi Penal, nosaltres sabem que no és una tasca fàcil, però s'ha de prendre. Millorar el tema de les dades. Cal conèixer la magnitud real d'aquesta problemàtica i en funció d'aquestes dades desenvolupar i implementar polítiques públiques i també mesures a curt termini, assistència lletrada gratuïta, o sigui que aquestes supervivents de violència sexual es vegin acompanyades des del minut 1 que van als Mossos o a l'hospital fins al final i d'una forma integral, no tan sols de forma per un advocat, sinó també per psicòlegs, també per assistents socials, no? Tenen moltes necessitats, aleshores cal estar a l'alçada.
A Sabadell hi ha un grup ara d'Amnistia Internacional que de fet és el que ens ha posat sobre avís d'aquest informe. Des de quan existeix?
Doncs el grup de Sabadell, les companyes i els companys del grup de Sabadell estan en actiu des de l'any 2011 i de fet som molt actius i el que comentaves, no? Una de les seves accions és la difusió de tota aquesta feina, campanyes de sensibilització, i una de les accions ha sigut promoure la signatura d'un manifest que s'anomena No Consento, que va en contra de la violència sexual i que ja ha recollit més de 40.000 signatures a tot l'estat espanyol.
Qui ens estigui escoltant i pensi, ostres, doncs jo hi vull col·laborar, què pot fer?
Doncs, en primer lloc, ells tenen un correu electrònic que és sabadell@amnistiacatalunya.org i ahir l'informaran de com participar en les activitats del grup. El grup, doncs, com he dit, du a terme campanyes de sensibilització, fan recollides de signatures, participen en educació dels drets humans en els instituts d'aquí de la ciutat i organitzen actes públics. Han participat a la Fira de Mesclat, fan projeccions de documentals, ho van fer aquí al Cinema Imperial, un documental sobre drets humans, i recentment van participar a l'acte de Ciutats per la Vida, que és un acte internacional que es fa el dia 30 de novembre en contra de la pena de mort. Aleshores van il·luminar la plaça Catalunya d'aquí de Sabadell com acte de rebuig a la pena de mort.
De rebuig i visibilització. Uh-huh. Eduard Martínez, responsable de Relacions Institucionals d'Amnistia Internacional. Moltes gràcies per venir al matí de Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.